Us explicàvem quan hem arrencat el programa que estem en una setmana intensa des d'un punt de vista polític. Aquest dijous hi ha una reunió a Barcelona entre Pedro Sánchez i el president francès, una reunió que coincidirà amb la primera mobilització unitària de l'independentisme en mesos, una protesta justament per aquesta cimera. Estem en hores que haurien de ser crucials, almenys així se'ns explicava, perquè hi hagi o no hi hagi pressupostos al govern català. Per tant, estem davant de dies importants pel govern del país. Aquest matí ens acompanya la consellera d'Acció Exterior i Unió Europea per parlar d'això i d'altres qüestions. Meritxell Serret, bon dia, com estem?
Hola, molt bon dia, contenta de ser aquí. Gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos avui aquí a Ràdio Estel. Està clar ja quin paper hi jugarà el govern català en aquesta cimera, en aquesta trobada de dijous?
Doncs falta encara concretar, no, allò, protocolàriament, sí, de quina manera, però el que està clar és que en un context que genera aquesta cimera entre, no, el cap d'estat de l'estat francès i el president del govern espanyol, era necessari, era imprescindible que la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, fos tingut en compte, fos present d'alguna manera i que, per tant, s'expressi també aquest respecte al que suposa la pròpia Generalitat i el que representa la figura del president.
Però s'està treballant perquè hi pugui haver alguna cosa més que una fotografia?
S'està treballant i veurem, no? Veurem al final com s'acaba de concretar tota aquesta participació. De fet, el president ja va traslladar tota, no, tota una llista d'aquells temes, d'aquells afers que com a Catalunya ens interessen, que fa anys que anem també treballant conjuntament i reivindicant conjuntament, no, amb la contrapart que tenim de governs a l'altra banda de la frontera i que van des de els corredors, no, el corredor mediterrani, el corredor 5G, també els passos transfronterers que fa massa temps que estan tancats i que abarquen també, doncs, allò típic, no, de cooperació transfronterera, d'esborrar fronteres, com aquest emblemàtic hospital transfronterer de la Cerdanya i tants altres temes com el català, per exemple.
Si és tan important, que ho és, tot això, i s'ha d'intentar que hi hagi un espai en aquesta trobada perquè això aparegui, té sentit que el seu propi partit estigui a fora protestant?
Té sentit en la mesura que el govern espanyol, algunes veus, han intentat menystenir el conflicte que estem vivint, han intentat fins i tot menystenir la taula de negociació que hi ha entre els dos governs i que han volgut aparentar allò que no és, i és que el conflicte s'ha acabat. Per tant, sí, hi haurà una cimera aquí entre els dos governs, entre els dos estats a Barcelona, però això en cap cas significa que s'ha acabat un conflicte polític que és viu. I té tota la lògica que la ciutadania que viu aquest conflicte, que se'l fa seu, surti democràticament, pacíficament, a reivindicar que es vol encara una solució pacífica i democràtica d'aquest conflicte que és d'arrels democràtiques. Per tant, té sentit sortir a demanar l'amnistia, té sentit demanar l'autodeterminació i que s'acabi aquest conflicte polític.
Vostè ho va viure com una provocació, les paraules del ministre de la Presidència, de Félix Bolaños, quan va assegurar que el procés s'havia acabat?
Són unes paraules interessades i probablement de provocació o de justificació per segons quins altres electorats. El que està clar és que, insisteixo, no s'adiuen a la realitat que estem vivint aquí i que, per tant, insisteixo, té tot el sentit que qui vulgui pugui sortir a manifestar-se i expressar que aquí no s'ha acabat aquest conflicte polític i que encara som moltes i molts que volem poder, allò que sempre hem reivindicat, poder decidir lliurement i democràticament quin ha de ser el futur de Catalunya.
Vostè deia que una de les qüestions que hi hauria o que li agradaria que hi hagués damunt de la taula en aquesta reunió són aquests passos fronterers que encara estan tancats, que es van tancar amb la pandèmia i que no hi ha hagut manera que s'obrin alguns passos, que més enllà fins i tot del simbolisme, diguem-ne, no, de que en una Unió Europea hi hagi encara passos fronterers tancats, suposen impediments fins i tot en el trànsit habitual de veïns que viuen en aquella zona i que estan fent tombs, diguem-ne, quilomètrics, no, per no poder passar per carreteres on hi ha, a vegades, fins i tot coses tan rudimentàries com posar-hi uns blocs de formigó o uns rocs i senzillament aquella carretera està tallada. Per què això no s'ha aconseguit desencallar fins ara?
És un sense sentit i la veritat és que des de la Generalitat s'ha reivindicat, s'ha demanat molts cops creiem i entenem que és sobretot de la part de l'estat francès i esperem i confiem que aquesta cimera serveixi, si més no, per desencallar. És a dir, insisteixo, ho ha demanat el president, ho hem estat demanant també en altres marcs, com el de la CTM, la Comunitat de Cooperació Transfronterera, i que juntament amb el País Basc, amb Navarra, amb Nouvelle Aquitaine, amb Occitaní, hem estat reivindicant que s'obrin aquests passos perquè afecten directament el dia a dia de la gent.
Quin sentit té avui que estiguin tancats?
Des del meu punt de vista no té cap sentit, absolutament cap sentit en aquest projecte europeu i quan tenim teòricament, no, aquesta llibertat de moviments de ciutadans i de mercaderies. Per tant, veurem com acaba, s'aleguen sistemes de seguretat, però insisteixo, per part nostra creiem que no té cap sentit.
Aquesta setmana hi haurà aquesta reunió dijous. Aquest cap de setmana el president ha estat intentant desencallar un acord de pressupostos directament ell, personalment, amb Salvador Illa, i aquest acord no arriba. Per què no arriba?
És una bona pregunta. Sobre aquestes negociacions entendrà que mantingui, no?, tota la prudència, tota la discreció. Tenim claríssim des de govern que el país necessita aquests pressupostos. Aquests pressupostos són una gran oportunitat per fer un salt endavant, no?, per continuar amb el progrés del país, per continuar amb aquelles inversions i aquell reforç de l'estat del benestar que avui fa més falta que mai. I esperem que realment es concretin en les properes hores i com més aviat millor, perquè no podem perdre temps si no fa falta i necessitem.
Confia que aquesta setmana hi pugui haver un acord o no?
Jo confiava que hi seria la setmana que ve i per tant confio que aquesta hi serà, perquè vull creure que objectivament no hi ha elements d'aquest pressupost que generin discrepàncies i que hi ha aquests consensos de que aquests pressupostos fan falta i per tant confio que aviat podrem tenir aquesta bona notícia de que hi ha un acord i de que es poden aprovar i que, per tant, tota l'economia del país se'n pot beneficiar.
El senyor Illa, fa uns mesos enrere, i ho va fer en aquesta cadira mateix on seu ara vostè, va dir: jo vull negociar els pressupostos i vull negociar-los com s'han negociat tota la vida. És una discussió econòmica, de números. Però, en canvi, nosaltres el que estem explicant realment és que el que hi ha és una discussió de fons polític.
Sí, és a dir, el PSC, no?, està posant unes condicions extrapressupostàries i per això insisteixo, és a dir, serem discrets, serem respectuosos, creiem que sobre el fons important, que és els pressupostos, hi ha suficient acord i confiem que, no?, tots aquests serrells doncs acabaran permetent que hi hagi la bona notícia de que s'aproven uns pressupostos, de que hi ha aquest acord per aprovar els pressupostos i que, insisteixo, tota l'economia, totes les institucions del nostre país se'n podran beneficiar i, per tant, tot el conjunt de la ciutadania podrà tenir la seguretat de que continuem amb totes aquestes inversions que fan falta per tants projectes socials i econòmics al nostre país.
Clar, en el cas concret del seu departament, el pressupost, per exemple, se n'ha parlat molt aquests dies, ara en parlarem, hi ha la qüestió de l'acció exterior, de la funció de les delegacions, etc. Però hi ha també una aposta personal seva d'incrementar, per exemple, la despesa en matèria de cooperació al desenvolupament, que vostè volia fer-ho créixer, si no m'equivoco, al voltant d'un 30%. No? Aquesta és la seva proposta, però això només és possible si hi ha números.
Sí, correcte. Per tant, és a dir, cadascú té, no?, cada departament, cada àmbit té la seva aposta, la seva necessitat. Evidentment, prioritàriament hi ha totes les inversions en salut, hi ha totes les inversions en educació, i això fa falta. Per part nostra, amb acció exterior, volem i creiem que la cooperació ha de ser una política de país. Volem reforçar aquesta visió de la Catalunya solidària, de la Catalunya que aposta sempre per la pau, per la democràcia i que és oberta al món també amb la cooperació al desenvolupament. I per això, no, vam tenir clar que necessitàvem augmentar al màxim l'aposta en aquest pressupost perquè també tenim un compromís de país, que hi ha un gran consens de país per arribar a aquest 0,7% de cooperació. I creiem que si s'aproven aquests pressupostos assolirem una fita similar a la que hi havia ja l'any 2008, abans de, no, de que hi van haver unes terribles retallades en aquest àmbit, i que per tant serà un missatge, serà un pas per poder acabar de, juntament amb el sector, concretar de quina manera que sigui sostenible, que sigui fiable, seguim avançant cap a aquest 0,7.
Estem parlant de, vostè va fer referència al 2008, però també el 2020, 2021, hi havia hagut compromisos que s'augmentaria la inversió en això, i va quedar molt lluny la inversió del que s'havia fet. És a dir, la feina que hi ha per fer fins i tot amb aquest increment del 30%, si s'acaba produint perquè hi ha pressupostos, estaríem lluny, en principi, d'on s'hauria d'estar, no?
Sí, hi van haver uns escenaris, no? uns escenaris pressupostaris que marcaven uns augments lineals cada any i portem massa anys, no? Que no s'han pogut complir, sigui perquè no hi havia suficient dotació pressupostària o sigui perquè no hi havia pressupostos, fins i tot. Per tant, amb el sector que li estem proposant i el que tenim ganes de fer i de concretar amb ells, és un sistema, és una fórmula que de manera, no, constant i fiable permeti aquest creixement sostingut i que això, que doni tota la seguretat també al sector de cooperació, perquè el sector de cooperació no només hi treballen persones aquí, sinó que a més fem aquests projectes amb les nostres contraparts. Per tant, volem generar credibilitat, volem generar confiança també en els altres països i per tant, donar tota aquesta seguretat a totes les persones i a tots els projectes que s'estan tirant endavant. Insisteixo el terme de persones, perquè hi ha persones aquí i hi ha persones allà que depenen d'aquests projectes i que són sempre en positiu i que són sempre per construir i que ens permeten també millorar la reputació de Catalunya al món.
Clar, aquí estem parlant d'aquest augment que pot arribar al 30% si hi ha pressupostos. Una altra qüestió que sempre està en el punt de mira del seu departament és l'acció exterior. El PSC està posant alguna trava a l'acció exterior des del punt de vista de la feina de les delegacions en aquesta negociació política extraeconòmica dels pressupostos o...?
Com li he comentat, seré discreta, seré prudent. El que sí que tenim clar és que l'acció exterior de Catalunya és important, és necessària, és estratègica també per a aquesta reputació de Catalunya al món i que hi hem apostat i seguirem apostant per a aquesta acció exterior. Ara, no, amb tota la força d'aquest govern minoritari, sí, però molt més cohesionat i amb tota aquesta vocació de continuar consolidant i que les delegacions a l'exterior siguin aquesta eina útil també que ens permeti generar aquestes relacions de confiança, guanyar aquesta credibilitat i, per tant, millorar la reputació de la societat catalana en tots els països on som presents.
La seva predecessora els ha acusat d'aturar el procés d'expansió d'obertura de noves delegacions al món.
No hi entraré a valorar comentaris de l'exconsellera. El que sí que tenim clar és que aquí no s'ha aturat res, al contrari, el que estem vetllant, i per això també aquests pressupostos han de ser importants, és que efectivament s'obren totes aquelles delegacions que s'han anat creant en els darrers anys, no?, via decret, i per tant necessitem, i ho vaig dir ja en la primera compareixença com a consellera del Parlament, necessitem consolidar aquesta, no?, aquesta presència al món. El procés de creació d'una delegació és complex, no n'hi ha prou amb aprovar un decret dient que la creem, s'ha d'escollir un delegat o delegada que estigui al capdavant d'aquella delegació, però això tampoc no és el punt final. Després cal anar en aquell país, cal aconseguir tots els permisos, cal aconseguir obrir, no?, un local allà i cal contractar tot el personal perquè efectivament comenci a treballar i sigui útil a la societat catalana quan va en aquell país.
M'està dient que hem anunciat delegacions que estan en marxa que són només un paper avui?
Sí, malauradament hi ha delegacions que avui encara només són un paper o són un paper amb un delegat que està començant a treballar intensament per acabar tot el procés.
És un delegat sense despatx?
Sí, tenim delegats sense despatxos encara. I per tant, volem acompanyar aquests delegats, aquestes persones, volem acompanyar la Catalunya exterior, volem acompanyar Catalunya quan és a l'exterior. I per tant, hi ha delegacions encara per acabar de concretar, Consud, Senegal, Sud-àfrica, Corea i també Japó, Andorra i Brasil. Per tant, tenim molta feina per fer. Ningú diu que s'acabi aquí, no? La capacitat de fer créixer la presència de Catalunya al món, en cap cas, però el que tenim clar és que cal ser responsables, cal acabar, no?, la feina i, per tant, fer plenament operatives aquestes delegacions, insisteixo, per guanyar més credibilitat i millorar la reputació de Catalunya.
És a dir, seria un èxit que l'acabar aquest any les 13 delegacions que ja estan funcionant a ple rendiment estiguessin acompanyades d'aquestes 7, si no m'equivoco, pendents de tenir forma real, per entendre'ns?
Seria un èxit i confiem que podrem complir aquest èxit. Insisteixo, si tenim els pressupostos serà molt més fàcil.
La setmana passada, a finals de la setmana passada, vam conèixer el nou escrit del jutge Llarena, a partir de l'entrada en vigor del nou Codi Penal, havien de passar 20 dies, dijous es va complir, vostè va estar a l'exili 3 anys i mig, si no recordo malament, no? Des de l'octubre del 17 i fins a primers del 2021, el mes de març, el mes d'abril del 2021. Vostè va tornar, està pendent d'afrontar una causa per desobediència. Des de dijous passat està en una situació tècnicament com la seva, la Clara Ponsatí i la Marta Rovira. Ja ha parlat des de dijous passat?
Doncs no, és a dir, algun missatge, però no, parlar, no hem pogut parlar. Mm-hmm. Espero aviat poder-ho fer.
Les animaria a tornar? És a dir, vostè que ha passat, diguem-ne, per la situació exactament en la que estan elles ara?
Tothom que és a l'exili vol tornar, això tinguem-ho claríssim. L'altra cosa és que cadascú, no? Som cadascú té el seu cas i les seves circumstàncies, i per tant aquí també sempre ho he dit per l'experiència pròpia, i és que tot el respecte i tota la prudència, és a dir, tota la prudència, perquè és això, cada cas és un món, cada cas té les seves especificitats, i tot el respecte per les decisions que cadascú ha de prendre en el seu cas personal, sigui pel context jurídic, sigui també pel context personal. Per tant, a partir d'aquí, insisteixo, tothom que és a l'exili vol tornar, com, quan, de quina manera fer-ho, això correspon a cadascú i tot el respecte.
Entenc que és un procés complicat per inseguretat, per exemple? Dic per la Marta Rovira, recordo que el primer que va dir, no?, en expressar-ho, escolta, el que no faré és cap cas, és a dir, no vull fer cap pas precipitat, no?, perquè segurament la primera reacció pot dir, escolta'm, tornem, no?, però després també segurament poden aparèixer o aflorar tot de pors d'aquest mateix procés.
Sí, perquè tot és insegur. Hi ha un punt d'incertesa i per això et dic que s'ha de ser prudent. La reforma del Codi Penal és recent, per tant, cal veure, no?, com, no?, com es va desgranant, com obre nous escenaris, veurem com es van concretant. I insisteixo, els temes jurídics sempre són molt més complexes del que pugui semblar a primera vista. Per tant, prudència, respecte i confiem, no?, confiem uh-huh. que aconseguirem que tots i cadascuna de les persones que malauradament estan en exili puguin tornar amb totes les garanties i per la plena llibertat.
Li va sorprendre la interlocutòria de l'auto que va escriure el jutge Llarena, la interpretació que fa de la malversació per demanar la pena màxima de presó possible?
Crec que el jutge Llarena segurament és el que havíem dit que podia passar, eh? És a dir, la reforma del Codi Penal, no?, que elimina el crim de sedició, que reforma el de malversació per tornar enrere aquella reforma que va fer en el seu moment el PP i que permetia, no?, aquesta possibilitat interpretativa d'utilitzar-ho per fins per perseguir posicions polítiques, que és el que creiem que ha passat, doncs el jutge Llarena és aquell exemple de, no?, que cada jutge ho interpretarà a la seva manera, segurament, i que no evitarem amb la reforma que algun jutge l'intenti distorsionar, potser. Veurem, insisteixo, com evoluciona i com es va desgranant aquesta interpretació de la reforma del Codi Penal, i confiem que no quedarà com el jutge Llarena proposa.
Li sorprèn o li dolen les crítiques del president Puigdemont a la reforma del Codi Penal? Les entén?
Amb això sempre he sigut respectuosa i sempre seré respectuosa amb les opinions de cadascú. Jo crec que, no, com, i aquí parlo també, no, com el partit d'Esquerra Republicana del que formo part, que la reforma del Codi Penal és positiva. Sempre hem demanat, perquè fa falta dejudicialitzar aquest conflicte polític, no? Treure i tornar-lo a l'arena política, i per tant el pas endavant que suposa aquesta reforma del Codi Penal és positiu i ens situa en el camí per avançar cap allò que demanem, que és l'amnistia, que és que s'acabi aquesta persecució d'un projecte polític que és legítim, perquè sempre el defensem pacíficament i democràticament, com és el de la República, com és el de la independència. A partir d'aquí, totes les opinions poden ser vàlides, és a dir, si alguna cosa té de bona, no?, Catalunya i el moviment independentista, és la diversitat, és la llibertat, i això ho hem de preservar sempre. però això també permet defensar, no?, per la meva part, que ha sigut un bon pas endavant. I en la mesura que serveixi per, no?, per permetre aquest retorn d'exiliats, per permetre de aplanar el camí cap a la solució política, que ha de ser, no?, la possibilitat de poder fer un dia un referèndum, és positiu.
Vostè veu a Marta Rovira, li pregunto per Marta Rovira perquè és del seu partit, a la resta d'exiliats, evidentment, també, però a Marta Rovira concretament, la veu aquest any tornant a Catalunya?
No especularé sobre això, perquè, no?, perquè també ho he viscut a la meva part i amb això també ho hem parlat molts cops a la Marta, i tot i que es pugui fer amb tota la bona intenció del món, aquestes especulacions fan mal, perquè generen unes expectatives i ja s'ha patit molt i, per tant, s'ha de ser molt prudent amb aquestes expectatives.
Per acabar, consellera, personalment, vostè està pendent d'un judici per desobediència, la reforma del Codi Penal en principi no l'afecta. Sabem que ja hi ha dos jutges, el magistrat Ramos i el senyor Barrientos, que directament ja han demanat no estar en el seu judici. No sé si té algun horitzó de quan la podran jutjar i qui.
Doncs la veritat és que no. La veritat és que em va sorprendre, no?, quan l'advocat em va trucar i em va dir que havia passat això, que aquests dos jutges no havien demanat de ser exclosos del cas, i ara el que ens toca, doncs, és esperar a veure, no?, què diu la sala del TCJ i quan posen data pel judici. Esperarem i anirem preparant la defensa.
Consellera, no serà per mi que arribi tard, que avui tenen executiva del partit. Quan tingui pressupostos, si els tenim, si els sembla, torna, i aleshores ja comentem
perfecte
tot el que podran fer amb els comptes nous.
Estaré encantada de poder tornar. Moltíssimes gràcies.
Un plaer. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al matí a Ràdio Estel.
A vosaltres.
Que
molt bon dia.
Bé. Falten 2 minuts per arribar al punt de les 9 del matí. Fem una pausa breu per la publicitat i obrim el temps de tertúlia.
Ràdio Estel.